L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La identitat de gènere.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
És una part de l'autoconcepte que s'entén com la identificació amb trets estereotípicament masculins, s'anomenen instrumentals. Inclouen autonomia, assertivitat, orientació a la tasca, professionalitat, ambició, agressivitat o femenins. S'anomenen expressius. Inclouen sociabilitat, atenció a les necessitats dels altres, sensibilitat, empatia, cura de la llar, dels nens i de les persones majors. L'androgínia es refereix a la persona que té característiques tant instrumentals, masculines, com expressives, femenines, independentment del seu gènere. L'educació del futur, tant a les famílies com a l'escola, s'hauria d'orientar cap a l'androgínia.
Avui, a l'ofici d'educar, com es treballen qüestions de gènere a l'aula? La publicitat determina una manera de ser femenina que presenta dones obsessionades amb el cos, la bellesa, maquillatges i pentinats. Busquen ser admirades i desitjades, aspirants a trobar el príncep blau. I això indirectament indueix a voler ser desitjable, a dependre de l'amor d'un home que ens completi, a ser dones tendres, pacients i submises, la mare bona, afectuosa, atenta, cuidadora, però també esclava de la seva bellesa i el seu nadó. I la publicitat també presenta uns comportaments, actituds i valors per ser home, que promouen un model masculí molt competitiu. Se'l convida al risc, a l'aventura, al poder i a la força, a lluitar contra el mal amb comportaments violents, actituds que presenten com a ideal l'home autoritari, dur, insensible als sentiments propis i aliens i preparat pel combat. Només és la publicitat, o encara hi ha molts estereotips que determinen a la nostra societat com han de ser els nens i com han de ser les nenes? Què configura la identitat de gènere? Com es treballen les qüestions de gènere a l'aula? Què canvia quan es treballen? Què està faltant encara perquè la coeducació sigui una realitat? I per parlar de com es treballen les qüestions de gènere a l'aula, ens acompanyen
Marina Subirats, sociòloga, gestora pública i filòsofa. Rosa Vela, professora de secundària especialista en altes capacitats. I Alba González Castellví, psicòloga i membre de Coeducacció.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Passa sovint que les mestres indueixin els nens a jugar a cuinetes, però poc que instin a les nenes a jugar amb motos. Clara Ribas.
Avui a l'ofici d'educar, com es treballen qüestions de gènere a l'aula? Com induïm a les criatures a ser nens i nenes? Quins rols estem donant? Quins estereotips s'estan preservant? Llegim el llibre Coeducació, aposta per la llibertat. Les dones van ser incloses en les institucions escolars pensades pels nens. La cultura que transmet l'escola, els valors, la visió del món, deixen totalment al marge els sabers de les dones, els seus interessos, els seus valors, tant el de caràcter tradicional com els actuals. Estem en una cultura totalment androcèntrica, centrada en els homes i en tot l'àmbit considerat masculí. Les dones participem ara en el sistema educatiu i estem admeses a partir del principi d'igualtat. Però no és casa nostra, no hi trobem referents propis i som encara el segon sexe, no protagonistes de l'educació, i això és el que ha de canviar una educació igualitària que ha de valorar per igual les aportacions dels homes i les dones. Aquesta és la transformació que hem de fer amb la coeducació.
Bé, ho vaig escriure i ho segueixo afirmant, és a dir, segueixo estant convençuda que és així. I, de fet, doncs no perquè sí, sinó perquè doncs portem molts anys també amb coeducació, analitzant les escoles, veient què passa, observant, i tot això ho hem anat veient. De manera que, què ens passa? Per exemple, una cosa que de seguida entendrà tothom. Quan s'han analitzat els llibres de text, resulta que trobem que hi ha poquíssima menció a les dones, fins i tot en els llibres de literatura, fins i tot en els llibres de ciències socials, és a dir, que sembla que les dones no, van estar a casa, van fer el dinar, van parir criatures, res més. Això és fals, i sobretot és fals ara, quan tenim tantes dones escriptores, tantes dones a la política, però seguim igual. Poquíssima referència a les dones. Quan anem als patis? Doncs ja parlarem ara de seguir dels patis, no? Què ens trobem? Que estan pensats, i això ha anat empitjorant, perquè fa ja bastants anys, jo recordo quan era una nena i les escoles com eren, hi havia uns patis en els quals hi havia arbres, hi havia plantes, hi havia, no tots, perquè depenia si eren grans, petits, etc. Però, en tot cas, diguéssim, hi havia tota una sèrie d'espais on jugaven les nenes. I les nenes, doncs, jugaven a coses molt diverses, des de jugar a nines o cuinetes fins a jugar, doncs, a saltar corda, als corros aquells amb cançonetes. I, en canvi, això ha anat canviant, i la mateixa estructura del pati s'ha transformat en un sentit de masculinitzar-lo, no de fer-lo més igualitari, sinó al revés, de convertir els patis en espais d'esports, i esports pensats sempre des d'una òptica masculina. És a dir, que no ens n'adonem, però encara transmetem una diferència molt gran, i ho estàvem sentint ara en la introducció. Encara hi ha un senyor que diu això és femení, això és masculí, i diu hem d'anar cap a l'androgínia. Totalment d'acord. Però encara distingim, si és un nen, l'has d'educar així, si és una nena, l'has d'educar de l'altra manera.
Què és la coeducació? I per què hem d'anar cap a la coeducació? I què vol dir? Què implica?
Bueno, la coeducació el que persegueix és incorporar la perspectiva de gènere a les pràctiques educatives, però en tot allò que fem, no? A vegades ens pensem que coeducar és fer una activitat concreta o treballar alguna cosa amb els infants, però en realitat la coeducació el que vol és posar aquest focus i entendre com la societat està organitzada amb un sistema on el sexe ens organitza, no? Entre homes i dones i nens i nenes i el que han de fer els nens i el que han de fer les nenes. I en aquest sentit la coeducació el que proposa és posar aquesta mirada a l'escola, començant a l'escola, però també entenem la coeducació no només treballar a l'escola, sinó també al carrer, des de les institucions, a les famílies, i entendre com està estructurat això d'aquesta manera per aconseguir compensar d'alguna manera i desfer aquestes estructures, no? Que oferint als nens unes coses i a les nenes unes altres coses.
Jo us he de dir una anècdota personal que li vaig explicar, li vaig comentar un dia a la Marina, que em va passar a casa. Un dia van venir dues nenes a casa amb el meu fill, el petit, i estaven jugant, i llavors jugaven, feien un joc de rol, que era un era l'àvia, l'altre era la parella, i ell feia de pare. I llavors va haver un moment donat que el meu fill li diu a la que era la seva dona i a l'àvia, me'n vaig a treballar, cuidareu de les criatures, oi? I llavors jo em vaig aprovar i vaig dir, a veure, fill, des de quan jo m'he quedat a casa i no he anat a treballar? D'on surt això? I us faig la pregunta, us la trasllado. D'on surt això? De mi no, jo sóc el model i els m'han vist treballar. D'on surt això?
De les famílies. Això ho veiem als centres educatius. Vull dir, és un tema social, és un tema que el tenim al carrer i l'escola no deixa de ser representació de lo que està passant al carrer.
Però si la mare surt a treballar... I tu dius de les famílies? Clar, dèiem la publicitat, dèiem... On és tot això encara, que està per aquí pol·lulant? I malgrat que tu facis una vida diferent, el teu fill et surt amb això que et desgarra el cor. Perquè dius, fill meu, com em pots dir això a mi?
Però és que podem sortir a treballar i al mateix temps comprar una Barbie. Entens? Vull dir, aleshores ja...
Però ell no diu, mama, vas a treballar i compres una Barbie. Diu, mama...
Cuida.
Jo me'n vaig a treballar...
I tu dic... cuida. Bueno, però això ho veus moltes vegades a la relació amb la tutoria. Veus una dona que és empresària, que està des de les 7 del matí, a més que té un càrrec de decisió important i tal, i quan li toques el seu terreny personal, la seva zona de confort com a mare, et canvia el rol. I et canvia el rol i li canvia, ara em ve al cap una família concreta. I aquesta senyora és mare de dos nois i li canvia el rol. Aleshores, sí que és ben cert que... evidentment hem fet un progrés en segons quins aspectes, però jo li dono la raó totalment a la Marina. En tenim d'altres que semblen anquilosats i que tenen aquesta visió, no? Mira, una anècdota. A la manifestació del Dia de la Dona, Bé, estàvem tota una sèrie de dones i es van acostar unes noies joves i a la seva filla li va dir, bueno, mira, deixa estar, després ja et compraré aquella nina i et compraré no sé què. Vull dir, no me'n recordo ben bé el que va ser, però va ser molt dirigit cap a la nena. Bueno, és aquesta incoherència que surt i que la tenim intrínseca i que falta molta feina de tots plegats per anar-la modificant. Perquè una cosa és quan estàs treballant, una altra cosa és quan estàs tu realment a la teva essència.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
El MeToo ha generat un boom. Tenim escoles que ens criden perquè volen acabar amb la violència i generar espais de diàleg. Esther Roca.
La Maria li vol afegir alguna cosa.
Sí, mira, hi volia afegir el següent. És clar, és que aquí, què ens passa? Que tenir cura, ocupar-se dels altres, és importantíssim, és la vida mateix. Sense això no existiríem, eh? O no podríem seguir existint. Per tant, aquí hem d'anar molt en compte, perquè si la igualtat consisteix en que les dones fem com els homes i oblidem tot el que fèiem com a dones, doncs anirem al desastre, homes i dones. Ara, si consisteix en que nosaltres fem com els homes i fem la nostra part de dones, malament, perquè anem sobrecarregades. I a més, llavors això ens perjudica a l'hora de treballar. Per què? Perquè, evidentment, tu estàs mig partida, mentre que l'altre se'n va tranquil·lament i deixa de pensar en què passa a casa seva. Per tant, aquí ara necessitem fer l'altre pas, que és que els homes s'incorporin a la cura. I això és, podríem dir, el que tenim per davant ara en el feminisme. La part de què les dones ens incorporem al món públic l'anem fent. No està encara completament assolida, encara falta, etc. I s'hi ha de seguir. Però el repte fort en aquest moment és l'altre. És a dir, és realment arribar a aquesta androgínia. És a dir, que cada persona té la seva part masculina i la seva part femenina, que no són ni femenines ni masculines. Són perquè això s'havia fet per la història, s'havia fet així, però cada dia creiem més, tenim més evidència que això no ens ve de la genètica, sinó que ens ve de la cultura. Per tant, si canviem la cultura, cada home i cada dona podrà fer de tot. Però avui per avui què passa? Mira, Elisabet, segurament tu arribes a casa teva i qui s'ocupa de fer el sopar?
Mig-mig, eh?
Ah, mira, doncs que bé, doncs sí, sí. Que bé. Però encara moltes cases no.
I t'he de dir que el meu home és de la Índia, cosa que té un plus, no?
Sí.
Ara explico una cosa privada que no ve el cas.
Sí.
Però t'ho dic en el sentit que crec que cada vegada més homes senten una implicació perquè les coses funcionen millor i flueixen millor.
Esclar, és aquesta la línia que hem d'anar veient. Si això s'arriba a fer, el teu nen ja no tornarà a dir el mateix. Dirà,
oh,
ara
ja
faig el
dit,
sopar.
Això queda aquí, eh?
És important que pensem, a nosaltres ens passa, no? Que a vegades fas tallers amb famílies i et diuen és que això no ho aprèn, ho aprèn a l'escola. Vas a l'escola i diuen, no, això ve de casa. Llavors, les criatures estan aprenent constantment i de tot arreu, i els agents de socialització que estan constantment enviant missatges a les criatures són molts i molts diversos, no? Llavors, això, per una a vegades la desanima, no? Perquè dius, jo m'estic esforçant i, en canvi no tinc resultat, però sí, perquè és el que hem de buscar és que tots els agents o tots els canals vagin en la mateixa direcció. I tot el que fem, des de sigui de l'escola, des de casa, tindrà el seu pes i el seu valor.
Escoltem el que fem a l'escola, el que es fa a les llars municipals de Barberà del Vallès. Acullen infants de 4 mesos a 6 anys. Per la Paqui, que és la directora, l'edat clau aquesta per començar a treballar la coeducació. Podríem pensar que no. Doncs sí. I ho fan des del 2009. Ens explica en què va consistir el projecte.
En primer lloc, sobretot, vam renovar tota la base educativa del nostre projecte, tota la documentació pedagògica, donant-li una mirada coeducativa i, per tant, utilitzant un llenguatge doncs, més inclusiu, englobant a totes les persones respectant les diferències i també acollint a tota la diversitat de models familiars, no?, que podem tenir a la llar i que no són tan sols el pare i la mare. No? I d'aquesta documentació doncs, em refereixo doncs, al projecte educatiu, al projecte curricular, per exemple, les programacions, tenint en compte les perspectives de gènere, com programem, què tenim en compte. Després també les comunicacions tant internes com externes cap a les famílies o cap a altres serveis educatius.
I per tant van fer revisió i neteja?
També vam revisar tot el material que utilitzem a la llar. Concretament vam posar la mirada coeducativa en totes les cançons, danses i audicions que programàvem, així com també amb les imatges i els contes. Vam fer, diria, una neteja sana. Ens vam quedar només amb aquell material que no era estereotipat i també amb aquell material que no imposava, no?, els rols de manera molt diferenciada, no?, per ser home o per ser dona, no? Vam començar, doncs, a ampliar i introduir altres contes, no?, amb un enfoc més ampli, més coeducatiu, més empoderat, que tingués en compte, doncs, altres temes relacionats amb els valors de la persona.
I de què van ser conscients fent aquesta revisió?
Quan vam treballar tot aquest material, van ser molt conscients de tota la informació tan estereotipada, no?, de manera intrínseca, que transmet un conte, no? I moltes vegades no ens n'adonem de la informació que estem transmetent a l'infant tan petit.
A veure, per tots aquells educadors que ens hagin escoltat fins aquí, clar, aquesta revisió segurament no s'ha fet en molts centres encara i, per tant, és un exercici que és necessari de dir amb quin material jo estic treballant, com estic explicant la història, la literatura, quins personatges surten, que abans tu ens ho deies, no? I tot aquest material és bàsic a l'hora de transmetre uns valors o uns altres valors, uns clixés o uns altres clixés. I, per tant, entenc que això hauria de ser el punt de partida de tots els centres educatius.
Bé, nosaltres hem anat elaborant durant molts anys una metodologia, perquè si tu li dius al professorat estàs fent això malament, però no li dones una manera de progressar, li crees una angoixa que més aviat et porta a rebutjar el tema i a dir, bueno, no vull saber res, i a bloquejar-se. Per tant, les coses s'han de fer en mètode i no es tracta d'angoixar-se, sinó de veure com canviem. Per tant, la primera cosa que nosaltres diem és cal construir el que en diem la mirada violeta. Què és la mirada violeta? Aprendre a detectar justament els estereotips. Aprendre a detectar què és el que fem malament, on hi ha discriminació, que no ho veiem, perquè és normal, perquè sempre ha estat així, sempre hi ha hagut predominància dels homes, per tant, ho veiem com la vida és així. Però cal que vegem que en realitat és així, però no és justa i no és convenient per moltes raons i, per tant, ho hem de canviar. Llavors, aquí, doncs, tenim tota una sèrie de mètodes perquè, per exemple, doncs, el professorat pugui analitzar un trosset d'un llibre i donar-se compte de si aquell llibre és sexista o no és. Un conte que el pugui analitzar i veure quin paper està donant a les dones, quin paper està donant als homes, i llavors això com ho canviem. Pugui analitzar un pati, pugui analitzar qui mana a l'escola, quin és el llenguatge de l'escola. Quan veiem a l'escola despatx del director, i moltes vegades doncs, l'únic mestre que hi ha home és el director, però perquè la majoria de la primària, la majoria són mestres dones, però despatx del director, mai de la directora. I així successivament. I tot això és el que va creant en la criatura tota aquesta idea de que les coses, la normalitat és aquest androcentrisme, que no sap que es diu androcentrisme, evidentment, però que és que els homes són més importants.
La Rosa, aquesta revisió l'ha fet a l'escola? Mirar-se amb deteniment quin és el material amb el que jo estic educant?
Sí, evidentment, i a més no com a docent ja de ciències experimentals, de física en concret, sinó com a directora. Vull dir, és un tema molt, molt important. A més, és un tema tan important que ja quan des del departament et diuen mira, amb aquest espai ha d'haver-hi un centre nou a Catalunya i tu t'ha tocat dirigir-lo. Doncs, clar, has de començar ja per l'arquitectura pura. És a dir, tenim molt en compte que allà tenim tot el ventall de nens i nenes, o de nois i noies, i no només això, sinó que si passen uns anys en què creixen, o sigui, tot el que has de fer has de ser molt proactiu i tenir molt en compte tot aquest desenvolupament. Aleshores, et diria que fins als petits detalls. És ben cert que dins d'un centre escolar, tant sigui primària com de secundària, és complexa. Vull dir, són moltes coses les que es fan constantment i al mateix moment. I els docents van atabalats i anem atabalats. Però també és ben cert que hi ha moltes petites coses que es poden fer molt fàcils. Per exemple, els laboratoris. Dóna-li, deixa de dir laboratori física, de bio i de química. Posa-li el nom de científiques que tenim. No només hi ha les populars, que tothom coneix.
Va, digue'm un nom d'una científica que tenim, va.
Per exemple, doncs, aquí tenim la de Chatienza, per exemple, aquesta
que
noia...
Que jo no he sentit anomenar.
Bueno, doncs ja t'ho dic ara, la Datxa, i no li he demanat pas permís, però la Datxa està, per exemple, portant tota la direcció del Museu de Ciències Naturals de Catalunya. Aleshores, és una noia que està en procés científic. Tenim moltes altres. Aleshores, és important que es vagin fent petites eines perquè realment visualment, emocionalment entri, però d'una manera que s'ho facin seu, perquè el pitjor que pot ser amb una estructura de tantes famílies i tant de gent i que cadascú ocupa un rol que a vegades inclús es barregen, és fer-ho a la força. Estic totalment d'acord amb ella. És de ser molt assertiu o molt assertiva. Amb el professorat, amb el claustre, te'n podria explicar per l'alçada d'un campanar la feina que es pot fer tranquil·lament.
Però potser et faries enemics, no cal que m'ho expliqui.
No, que va, al contrari. Que quan realment ho entres i ho expliques i ens en fem tots presa consciència, la clau és aquesta. Tothom funciona molt bé i tothom posa el seu gra de sorra. Per exemple, coses tontes o no tan tontes, per nosaltres importantíssimes, a les escales posar gomets doncs, d'escriptores i escriptors literaris, als laboratoris posar, doncs, tant uns com els altres, perquè estic d'acord amb tu, és que la suma és el que ens portarà endavant i totes les accions seran proactives. Clar. Aleshores, doncs, hi ha moltes, moltes eines. I després ja n'hi ha unes de concretes que són les metodològiques, als laboratoris, a les classes, eines potentíssimes que ens han donat molt bons resultats.
Tornem, si us sembla, amb la Paqui García. Tornem a les llars municipals de Barberà. Ella ens diu, una altra de les qüestions que han treballat és el canvi de mirada de les educadores cap a elles mateixes i cap a l'entorn.
Un canvi cap a la mirada coeducativa que jo crec que és molt necessària com a docent per conèixer i saber com hem d'acompanyar, no?, amb les nostres accions i amb el nostre llenguatge, tant sigui corporal com verbal, els nostres infants amb les seves famílies a la llar. Tenint aquesta mirada coeducativa, sobretot aconseguirem que els nostres infants esdevinguin doncs, persones amb esperit crític, respectant a l'altre, amb llibertat, amb empatia i col·laboració cap al món que l'envolta, amb cura cap a si mateixa i cap als altres. També esdevindrem doncs, personetes amb moltíssimes emocions i sentiments que caldrà que vagin gestionant mica en mica.
I quins resultats han pogut observar?
Sí que té resultats en benefici nostre, com a educadora, com a mestra, com a professional, i en benefici sobretot a l'infant, amb els que treballem, amb les famílies. Sobretot són resultats que no es palpen, no, d'un dia per l'altre, però sí que es queden a l'interior nostre com a persona i dels infants. I que estic convençuda que aquests granets de sorra coeducatius que anem posant a nivell professional, no, mica en mica a les llars, de manera diària, aconseguirem que aquests infants sobretot arribin a ser persones felices, amb una llibertat interior i sobretot amb aquesta mirada coeducativa personal.
La formació dels educadors. Imagineu que tenim aquí al davant educadors i educadores. Quin és el missatge que els hi diríeu?
Bé, el missatge fora això, que comencessin a descobrir allò que es fa malament, que no és culpa de ningú, és perquè ho hem heredat a través de la cultura que hem rebut, però que volem canviar, que comencessin a descobrir-ho i que de mica en mica ho anessin canviant. El problema que tenim avui és que en la formació inicial del professorat això no està integrat. Aquesta ha sigut una qüestió complicada perquè fa ja més de 20 anys hi havia, en algunes escoles de mestres o facultats, hi havia professorat disposat a canviar. I llavors hi havia reunions, ens trobàvem i tal. Però després això s'ha anat perdent i ara, allà on hi ha una professora, generalment una professora sensible al tema que explica això, doncs bé, però allà on no hi és, no s'explica. De manera que, per exemple, l'any passat, doncs un grup d'alumnes de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona em van demanar que els anés a explicar perquè trobaven que era una mancança de la seva formació. Però no és lògic. No és lògic que resulti que una cosa tan important no està integrada com una base en la formació inicial del professorat. És a dir, és com si fabriquéssim peces defectuoses. I després hem de fer un gran esforç per corregir-ho perquè quan ja estan treballant i tot això, perquè això no m'ho han explicat mai. De manera que s'ha d'insistir molt en què en la formació inicial del professorat ja hi ha d'haver una sensibilització respecte de la coeducació.
Quina demanda us fan el professorat? Perquè vosaltres feu formació, no? Quina és la seva demanda?
Bé, la demanda a vegades, moltes vegades ve també de part dels ajuntaments, com ara Cardedeu o Barberà, que volen començar a treballar el tema de la coeducació a les escoles, i a vegades passa que no hi ha un interès real inicial. Inicialment a vegades no hi ha un interès de les escoles, i en alguns casos sí que hi ha escoles que fan la demanda, no? I moltes vegades el professorat el que demana és com podem treballar la coeducació. I a vegades el punt de partida a vegades és erroni, en el sentit de que hi ha la idea de que hi haurà unes eines o unes fórmules màgiques que podem aplicar per coeducar. I coeducar implica també una revisió personal i un canvi de mirada, com deia abans la Marina. I aquestes metodologies que explicava, que el que ens fan és poder posar la mirada, aquesta mirada de gènere que comentava abans, en diferents elements, sigui els contes, sigui l'espai, sigui les activitats que proposem, el llenguatge que utilitzem. Això el que permet és, per una banda, aprendre, analitzar i veure amb què estem treballant, però per una altra banda serveix també per canviar aquesta mirada i canviar aquesta part personal, perquè el gènere, no podem negar, ens atreveix a totes, i hem estat socialitzades com a dones, com a homes, i tenim unes creences que dipositem també en els infants i en les criatures. Llavors, hi ha aquesta part també d'haver de treballar aquesta part personal, que des del meu punt de vista requereix també un acompanyament. I és tot aquest treball que diu la Paqui, que això que explica, han estat molts anys d'anar descobrint, d'anar trobant i anar fent aquest canvi de mirada, que és molt, molt bonic en el moment en què un claustre o algunes persones del claustre fan aquest canvi. I de cop comencen a veure-ho en tot i volen més i volen més. No?
Sense aquest canvi de mirada, erradicar coses com la violència de gènere no serà possible?
No serà possible. No serà possible perquè la violència de gènere masculí, la violència masclista, la posem ja com una necessitat en els nens. És a dir, els hi prescrivim...
Explica-m'ho bé, això.
Sí. En els nens els hi donem tota una sèrie d'exemples. I ni d'exemples, la manera de tractar-los des de que neixen, per exemple, això ho tenim doncs, filmat, hi ha moltes coses que ens ho han demostrat. Hi ha amb un nadó, la manera de tractar és diferent segons sigui nen o nena. Si és nen, per exemple, doncs una de les coses que s'ha filmat, que es presenta una criatura que se l'ha vestit com a nen i se'l presenta com a nen amb un grup de gent que no el coneix, i la reacció és sacsejar-lo, moure'l, diguéssim, estimular. La mateixa criatura la presentes i dius que és una nena, i llavors, ai, que mona, pobreta, quieteta, protegideta... És a dir, abans que la criatura pugui raonar res, ja li estem donant un missatge que en una etapa de la vida que la criatura és una esponja i, per tant, tot allò ja li queda com part de la seva, de com haurà d'actuar en el futur. Llavors, és clar, en els nens els estem dient que han de ser forts, que han de ser valents, que s'han d'enfrontar, que no han de tenir por, que no han de plorar, que han d'anar a la seva. Això és molt important. Tu a la teva. En canvi, a les nenes els diem el contrari, que elles vagin en compte, que són febles, que són fràgils, que poden caure, que protegir-les sempre, i que elles han d'estar atentes a les necessitats dels altres. De manera que la mestra, i això també és una cosa que l'hem comprovat empíricament, la majoria de les mestres, sense ser-ne conscients, utilitzen les nenes per ajudar els nens. Per exemple, doncs, ai, acompanya aquest nen al lavabo. O, per exemple, una mestra em va dir una vegada, i això va ser el que em va aclarir, mira, diu, aquí tinc tres amb aquesta taula, però la nena la poso al mig, perquè així els ajuda a fer els deures i a més no es barallen tant. És a dir, el problema per la mestra és com controlo el nen. El nen l'he d'estimular perquè sigui mogut i perquè sigui fort, i llavors, és clar, aquest nen se'm revolta. Llavors, com el controlo? Amb la nena.
Jo t'he de dir, en favor, abans he dit una cosa del meu fill, que no, t'he de dir que ell és molt cuidador i m'agrada molt veure, perquè cuida molt de la gent, i m'agrada molt veure els nens que són cuidadors, perquè és per aquí que canviarem el món.
I tant.
El que es pretén amb la coeducació és que canviï el model cultural. Marina Subirats.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
Ara, amb aquesta rialla, se m'han anat alçant al cel. Hem parlat dels patis, els nens, els patis, les rialles. Allà hi ha molta, ho heu dit, hi ha molta vinculació i com estan distribuïts. Equalserí són un equip d'arquitectes feministes que treballen a Barcelona des del 2010 estudiant la configuració de l'espai i les desigualtats de gènere i dissenyar espais més igualitaris. I han publicat la guia Preneu Nota, el pati de l'escola en igualtat, que acompanya les escoles a repensar el pati amb mirada de gènere. Ens expliquen quina és la realitat dels patis.
El pati de l'escola es podria considerar el primer espai públic de la infància. Als patis actuals, les criatures aprenen des de petites que hi ha unes activitats més importants que altres i uns grups socials que ocupen els espais privilegiats mentre que la resta queden als marges. Als patis on hem treballat, hem observat que al voltant d'un 70% de l'espai està dedicat a una única activitat, futbol o el bàsquet. La resta d'activitats, generalment, no són tingudes en compte en el disseny de l'espai del pati. Els espais ofereixen poques alternatives de joc, són espais jeràrquics i homogenis. Aquesta situació es trasllada als espais públics durant l'etapa de creixement i, en general, a la vida quotidiana.
El seu projecte més recent és Empatitzem, per repensar el pati de 5 escoles de Santa Coloma de Gramenet.
Arran de la reflexió conjunta amb les escoles, han sortit propostes que distribueixen el pati de manera més equitativa, augmenten les opcions de joc i ofereixen més espais de calma i intimitat. Les experiències que hem acompanyat han sigut molt positives. Per resultats de transformació finals, i des de petites, les criatures aprenen a participar i a prendre decisions de manera col·lectiva. El disseny de l'espai hauria de ser un aspecte clau a l'hora de plantejar-nos un model d'escola efectivament coeducativa. L'espai físic és el reflex dels valors socials. Si volem una societat més igualitària, hem de començar a fomentar un joc més inclusiu i compartit entre nenes i nens.
Què passa amb un pati quan es transforma? Dèiem, el punt de partida és un 70% del pati dedicat al futbol i al bàsquet.
A veure, els patis... Parlarem de dues edats, una que són els infantils i l'altra l'adolescència. L'adolescència no té res a veure. Vull dir, sí que és cert que són espais molt, molt grans, depèn del centre, i que hi ha una part que és esportiva, però hi ha aquí una altra cosa que no estem parlant, que és el poder de les xarxes. I a l'adolescència, els patis, els nostres nois i noies estan tots connectats amb el seu mòbil. És una tristesa, però això és molt difícil de poder-ho acabar i, a més, que està ben vist. Aleshores, aquí tampoc pots controlar en absolut i tampoc és el teu paper de controlar-ho. El teu paper realment és fer pensar en aquell adolescent o aquell adolescent quin rol juga. Perquè aquí als patis sí que és una zona com els menjadors, com l'hora d'esmorzar, com el passadís, com els lavabos, que veus realment les creences de cada alumne que tens, sigui noia o noia, i veus coses que penso que hem tirat enrere. Hi ha més violència. Hi ha més violència a nivell del que el WhatsApp, si estàs en parella, l'has de controlar. Que si no el controles, no s'hi troben bé. Que després una altra amiga es posa al WhatsApp de l'altra. És a dir, s'han creat una sèrie de situacions amb l'adolescència que no ens estan ajudant gens a nosaltres i gens, evidentment, amb ells i amb elles. Jo diria dels factors abiòtics. Jo penso que un pati, sigui de l'edat que sigui, o inclús un lloc d'esbarjo per a un adult, hem de tenir molt en compte els factors abiòtics. I aquests factors tenir...
Qui són els factors abiòtics? Perquè jo ara m'he quedat aquí intrigada.
Els factors abiòtics són la temperatura, la humitat, la llum, el so... Per exemple, tenim nois, noies, nens i nenes molt, molt, i persones adultes molt sensibles a un factor o a diversos factors, i això hi és.
Això és el que ens deia abans la Marina, del retrocés dels patis, no?
Sí, com s'ha retrocedit. El retrocés dels patis, per què? Perquè abans, dintre de tot, com que veníem d'escola separada de nens i nenes, doncs hi havia una mica els patis que jugaven els nens i el que jugaven les nenes, però hi havia també la idea del jardí. El pati no era només un pati, un jardí. Què ha passat? Aquells jardins s'han transformat en ciment. I vaig ser bastants anys regidora d'Educació a Barcelona. Per tant, em vaig veure, ara ja fa temps que no, ja no ho sé, però en aquell moment vaig veure pràcticament totes les escoles. I era terrible veure com els patis eren una cosa plana de ciment amb una reixa al voltant i si hi havia una mica de verd estava fora. I això, francament, em va semblar terrible, perquè era la mateixa estructura que s'estava presentant a la criatura, que ja el convidava a unes coses i en traia unes altres.
Un dia farem un programa tot dedicat als patis. Vale. Avui tornem al gènere. L'Alba volia afegir...
Sí, jo volia dir que els patis és una molt bona oportunitat per començar a treballar a la coeducació, perquè els patis estan molt problematitzats i sempre és el primer que et diuen que... No, les escoles és una cosa que genera molt d'interès, i el pati, en el que parlàvem abans de poder observar, ens dona una visió clarament de com el sexisme està present a l'escola. I en aquest sentit volia només remarcar el fet de que comentaven aquí el tema de poder diversificar el tipus d'activitats i donar valor no només a aspectes com el moviment, sinó també a la tranquil·litat, a l'experimentació, a la cura. I per últim, afegir també que quan volem canviar el pati, La transformació física té molt de poder, però també hem de canviar altres coses, com la normativa, la mirada que posem sobre el pati, les expectatives que tenim del que els infants fan al pati com a un espai i un temps educatiu.
La desconstrucció de gènere és la que més resistència genera, perquè toca comportaments personals. Rosalina Alcalde.
Hem parlat de patis, hem parlat d'adolescents i escoltarem un home, perquè jo crec que hem d'escoltar un home que encara no n'hem escoltat cap, que estigui compromès amb la coeducació. L'associació Candela és la cooperativa d'acció comunitària i feminista. El Xavi és de la cooperativa feminista Candela, que des del 2004 treballen per la prevenció de les violències masclistes i per l'educació afectivo-sexual a l'aula i per incloure-hi tota la comunitat. I això ho fan a través de tallers.
La manera de treballar amb les joves és des de parlar dels mites de l'amor romàntic, que tenim un taller, el parlar de les formes de lligar, a fer un taller específic sobre la prevenció de violències masclistes, i també fem molts tallers sobre diversitat sexual i de gènere o sexualitat. El que es pretén és crear un espai que sigui un espai de confiança, on no es permeti cap tipus de discriminació, però que alhora es respecti totes les opinions i que sobretot es parteixi de l'experiència dels nois i noies per parlar sobre aquests temes.
El Xavi ens explica què es troben als tallers.
La majoria d'adolescents, quan fem tallers, identifiquen el que són una relació tòxica, el que són les violències masclistes, des de la física, la psicològica i la sexual, però hi ha un moment dels tallers que treballem a través dels mites de l'amor romàntic i demanem que es posicionen sobre si les gelosies són una demostració d'amor. I aquí hi ha molta gent jove que creu que les gelosies són mostra d'amor. Aquest model d'amor romàntic legitima el control, és un dels elements que fa que la violència masclista es reprodueixi.
I quins són els resultats?
Una de les frases que més escriuen les adolescents i els adolescents quan els hi passem una avaluació qualitativa és que demanen més temps d'educació afectiu-sexual a les aules, que reflexa aquesta necessitat o aquestes ganes de que el currículum en l'educació secundària, però també en la primària i infantil, incorpori de manera transversal la perspectiva feminista i de manera específica l'educació afectiu-sexual.
Els joves demanen més, perquè deuen entendre que les relacions que tenen necessiten una ajuda, necessiten un acompanyament en aquest sentit per sobreviure en un món en què encara hi ha molts estereotips i moltes idees equivocades. No?
Mira, aquí ha passat una cosa realment sorprenent. Hem passat d'unes generacions en l'etapa del franquisme, etc., en què tot era no, eh? És a dir, que hi ha un control, i havies arribat a l'hora, i si no, què diran els veïns, i els veïns murmurar abans si veien no sé què. És dir, que era el terror, podríem dir. Hem passat d'aquí a una llibertat enorme, però sense donar el manual de com d'utilització. Com si et donessin una màquina molt complexa però no t'expliquessin com l'has de fer funcionar. Llavors, és clar, a mi això em sembla una cosa terrible, perquè em sembla molt bé que s'hagi arribat a la llibertat, però, evidentment, una cosa tan complicada com les relacions afectives, les relacions sexuals, que són tan importants a la vida, que ens poden fer desgraciats, ens poden fer feliços, no pot ser haver de navegar sense carta de navegació, sense brújula i sense res. De manera que entenc molt bé que estan... Clar, quin aprenentatge tenen? Ara t'expliquen moltes vegades que l'únic aprenentatge que tenen de la sexualitat és a través de la pornografia. Mireu, quin desastre! Quin desastre, perquè la pornografia és una cosa absurda. Primer, masclista, perquè està vista des del plaer dels homes, i segon, que no respon tampoc a el que són les relacions reals. I és l'únic que tenen. Jo entenc molt bé que tinguin necessitat de que algú els expliqui a fons i amb gràcia una mica com funciona tot això.
Hi ha experiències a centres, al centre on jo he estat, que cada divendres ve una infermera especialista en sexualitat i aleshores, a part de fer els tallers de la Diputació, etcètera, etcètera, a part els nanos poden i les nenes poden realment estar amb ella de manera privada, de manera anònima, es fa molt bé, molt discretament, i poder compartir situacions X. I a la tutoria, encara que no us ho creieu, a secundària, es fa molta feina amb aquest aspecte. Si el tutor o la tutora és referent, aconsegueix ser referent pel grup dels seus alumnes, aquí es fa molta feina, s'obren moltíssim també.
Si us sembla, obrim una finestra a l'Oriol Dalmau. L'Oriol Dalmau el que sol fer és una mirada humorística, sarcàstica de la realitat, i aquesta és la que ens ha fet avui.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
La meva filla, la Martina, ara farà 4 anys i mira, quan tenia 2 i pico va començar a veure les primeres pel·lícules de Disney. Trossets, perquè els nens no han de veure gaire la tele. Li posàvem la tele 10 minutets, després li llegíem 10 minuts de poesia catalana, de prosa en anglès, i li posàvem música clàssica. No, coi, se'n passava La Bella i la Bèstia sencera un cop i un altre. Li encantava i deixava de plorar, per tant no ens ho vam plantejar. És igual això. La cosa és que ella, quan veia aquesta pel·lícula, deia que ella era el Gastón. Sabeu, no? El personatge del Gastón de La Bella i la Bèstia, un personatge masculí, força cabron, que es vol casar amb la Bella amenaçant a son pare i que vol matar la bèstia a bufetades. Doncs vaig pensar, mira, tinc una nena que no vol ser princesa. Doncs això va durar menys d'un any. Ara vol ser la Bella Durmiente. Només vol anar amb faldilla al cole, real, eh? I la carta que va fer pels Reis, que la feia enganxar en retalls de catàlegs de joguines, tu te la miraves de lluny i era tota rosa. Tot ho va triar de color rosa, tot. Què ha passat aquí? Qui l'ha canviat, a la Martina?
Ah, què ha passat?
Perquè l'han canviat realment o ha canviat ella sola?
No.
És culpa nostra? Dels pares, no crec. Del col·le, tampoc. De les pel·lícules. A veure, amb La Bella i la Bèstia no va tenir cap problema. Què ha passat aquí? Jo crec que una mica tot ha passat. La societat marca els papers de nens i nenes amb milers de formes subtils cada dia. És un goteig constant. Mil i un inputs li van recordant que és una nena, i això és inevitable. Ho vaig notar del tot quan un dia estava canviant-me de bandella i em diu: papa, allò que tens allà és la cosita. Jo no tinc cosita perquè sóc una nena. Vaig pensar, coi, això qui li ha ensenyat a la Martina? I 10 segons més tard vaig pensar, i per què coi ha dit cosita en diminutiu?
Ai, hem de ser esperançats, la coeducació... Creieu que serà una realitat? I sí? I tant.
Mira, jo diria que en aquest moment necessitem que ho sigui, eh? Perquè tampoc voldria espantar ningú, però la meva impressió és que la guerra ha començat.
Sí. No m'agrada sí. Acabar així.
Mira, doncs,
homes i dones, tots ho farem junts.
Hem de saber davant de què estem. I no és una qüestió només a Espanya, és una qüestió
mundial
que estem veient com a reacció al MeToo. Eh? I hem d'actuar amb molta intel·ligència i amb molta... Per què? I estem veient que ja s'utilitzen nenes per donar missatges contraris. De manera que o entrem ràpidament en la coeducació o ens podem trobar amb un retrocés important.
Marina Subirats, Rosa Vela, Alba González, hem esgotat el nostre temps. Jo crec que haurem de fer una segona part, de coeducació.
Sí.
Us convocarem aquí un segon dia. Moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
llibres per somiar en podeu trobar aquí o també a la pàgina Invitació a la lectura del Jaume Centelles, que ens acompanya avui i ens porta aquest llibre Edison, de Torben Kullman, Dos ratolins a la recerca d'un tresor. Aquest ratolí deu ser cosí germà o familiar d'aquell altre que vam tenir que parlava de la història de la Lluna, oi que sí?
Sí, de l'Armstrong.
Ah, exacte. Sí,
aquest és el tercer llibre de la sèrie que en Kullman hi dedica a la història de la ciència. El primer va ser Lindbergh, aquell ratolí que va volar des de Europa fins a Amèrica, el primer que va volar. L'Armstrong, el segon, que va arribar a la Lluna abans que l'altre humà, que l'altre Armstrong.
Jo t'he de dir que aquest... el meu fill va explicant a la gent, després de llegir aquest llibre, que hi ha un ratolí que va arribar a la Lluna, eh?
Veritat, és que és així. Això són llibres de coneixements ciències.
Sí.
Aquest Edison és un ratolí que rep un missatge d'un besavi i va a la Universitat dels Ratolins i amb l'ajuda d'una altra...
La Universitat dels Ratolins, atenció. No sabia que n'hi hagués una. Ara tu m'acabes d'informar.
Hi ha una, aquí la trobaràs.
Estupendo.
La trobaràs molt ben explicada. I allà, amb l'ajuda del professor, fan un viatge perquè el besavi va desaparèixer amb un vaixell que es va enfonsar al fons de l'oceà Atlàntic. Aleshores, han d'arribar al vaixell enfonsat. Llavors, han d'idear com poden arribar-hi. Per tant, han de construir algun enginy. Nosaltres ens ho imaginem, ara, perquè ja sabem que hi ha submarins que hi poden arribar, però ells, en aquella època, construeixen un enginy que els portarà fins al fons del mar, on trobaran el tresor que amagava el seu besavi, que no eren diners, sinó una mena de dibuixos que anticipaven el que després un altre senyor que es deia Thomas Alva Edison, va popularitzar, que era la bombeta elèctrica, aquesta que ens acompanya...
Per tant, històries d'inventors.
Sí, de científics, d'inventors, de com la ment humana crea o idea solucions...
Davant d'una necessitat.
Sí. I les il·lustracions són precioses. La primera part del viatge espectacular i la tornada, tot amb detalls, amb esquemes, amb uns dibuixos senzillers perquè són molt realistes o hiperrealistes, podríem dir, però una història que agradarà als nens a partir de 8-9 anys que tenen interès per saber com funcionen les coses, les màquines, els artilugis, els enginys.
Edison, Dos ratolins a la recerca d'un tresor, de Torben Kullman, un llibre publicat per Editorial Joventut.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
La resposta està en els clàssics.
Alguns diran que dic una gran follia perquè goso el cor dels altres jutjar, ja que tothom fa el que pot per amar una dona plaent, sigui quina sigui. Ho trobo bé, però és una bogeria de dir rei al vassall que no ho mereix, perquè mostreu que us han d'obeir, només de veure-us els grans i els petits.
Carai, m'ha agradat això de amar una dona plaent. A veure, contextualitza aquest fragment.
Aquest poema és un poema de Jordi de Sant Jordi que l'adreça a la seva dama. I, evidentment, la dama, en un poema amorós, sempre ha de ser la millor de totes. Però, malgrat tot, aquí Jordi de Sant Jordi planteja que potser hi ha altres amants, i altres amadors, altres enamorats, que tenen opinions diverses a la seva. I diu, ja sé que és una bogeria opinar respecte a les opinions dels altres. Jo tinc la meva, però hi ha les dels altres. Per tant, és interessant veure que té aquesta consciència que hi ha altres idees diferents de la seva.
I això com ho traslladem als nostres fills?
Als fills és molt important que sàpiguen que hi ha altres opinions diferents de la seva i que allò que a ells els pot semblar extraordinari, necessari, del tot imprescindible tenir-ho, no sempre és així i que es poden plantejar altres opcions i que és bo escoltar-les. I tenir present que hi ha aquestes altres opcions.
I no només opinions, o sigui, és bo que coneguin altres llocs, que viatgin, perquè el món té mirades molt diverses i ells han de ser conscients, i els adults també han de ser conscients.
Estem del tot d'acord.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en una antologia, és la poesia completa de Jordi de Sant Jordi, la poesia que s'ha conservat, preparada per en Carles Duarte, dins del tas de clàssics, de Tirol Barcino, que és el segell de la Fundació Carulla.
I em fas pensar també que nosaltres de vegades ens hem de posar de cap per avall com ells per veure de la manera com ells veuen el món, que també és molt diferent.
Segurament.
Quan...
No sé imaginar-me com
ens podem cap per avall. I ens oblidem. Moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
I quina és la pregunta?
En quin idioma parlem amb els nostres fills adolescents? Escolteu un moment aquestes expressions. Estic ratllat. Condeix que flipes. Porto 50 follows en una hora. Mola. M'han deixat en vist 4 watts. A que tot això sona estrany dit per mi? Doncs això és el que anomenem el fals col·lega. És l'ús de l'idioma dels adolescents per part dels adults amb intenció de fer-nos més propers o més simpàtics. I és una cosa que no funciona gens ni mica i que ens fa sonar tan ridículs com probablement jo sonava en aquesta gravació. Els fills adolescents tenen el seu idioma i és bo que el coneguem per entendre el que diuen i per entendre què es diuen entre ells. Però no hem de tenir la temptació de que sigui el nostre idioma i per tant no cal que l'utilitzem. Nosaltres els hem de parlar en el nostre idioma, que és el dels adults, perquè és l'idioma que dominem i el que ens escau, el que encaixa amb la nostra veu. Ara, una altra cosa ben diferent és que siguem capaços de crear amb ells un idioma propi, especial, que només nosaltres, els pares i els fills, compartim i coneixem. Aquest idioma es crea posant noms especials a les coses especials, inventant paraules que només nosaltres sabem el significat, o posant sobrenoms en clau a coses i a persones. Aquest sí que és un idioma comú, ple de complicitat i que ens uneix. Però és un idioma privat, que no està socialitzat i que no farem servir mai ni en públic ni amb els altres. És el nostre particular codi de complicitat. Per tant, oblidem-nos d'anar de falsos col·legues. Deixem l'idioma dels adolescents pels adolescents i, en tot cas, i si s'escau, podem crear amb ells el nostre propi i personal idioma de complicitat.
Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal.
L'ofici d'educar.
Torna-la a posar. I acabem l'ofici d'educar amb Torna-la a posar, música per tots els gèneres, amb el músic José Luis Santiso.
Hola, Elisabet. La música és un mirall en qüestions de gènere, així que fem autocrítica. No oblidem que la indústria musical està dominada per homes, que la presència de la dona entre intèrprets i compositors, entre organitzadors de festivals i mitjans de comunicació és mínima, que el rol de la dona principalment s'ha limitat a la música, al gènere de la balada o la cançó romàntica, o, en els darrers temps, barrejant la sexualitat, la seducció amb l'espectacle. A més, la música comercial que senten els nostres fills en els darrers anys representa un clar retrocés en qüestions de gènere. Trap i reggaeton no fan més que repetir tòpics que fins i tot al nostre país estaven en retrocés. Però al mateix temps és cert i molt positiu que estem vivint una tongada de noves veus femenines, valentes, autònomes, directes i de molt, molt bona qualitat. Veus com les de la Rosó Sala, Clara Peia, la Núria Graham, la Joana Serrat, la Maria Arnal, la Judit Nederman o la banda Roba Estesa són només algunes de les noves veus. I jo les felicito. I aquí sí que podem treballar els mitjans de comunicació perquè es valori aquesta feina i es visibilitzi i per acabar ben alegres i amb una mostra clara de com es treballa a l'escola les qüestions de gènere, si et sembla, Elisabet, podem acabar amb la cançó que van gravar els alumnes de l'escola mossèn Jacint Verdaguer, El rap de les dones. Adeu!
Doncs moltes gràcies, José Luis. Acabem amb un rap creat pels alumnes de 6è de l'escola mossèn Jacint Verdaguer, un rap cantat per nens i nenes i per recordar-nos que tots som una i que, per tant, les solucions les trobarem entre tots i totes. I com ens agrada acabar en aquest programa, recordant-vos que sigueu aquesta setmana ben lúdics, ben positius i ben alegres. Petons i fins a la setmana vinent.
Cada dia és 8 de març i ben fort volem cantar perquè el paper de la dona es pugui visualitzar. En aquesta escola ens volem manifestar. Per fer la igualtat mai es trobi a faltar. Un dia pel matí, quan em vaig aixecar, el meu germà em va dir, què fas amb el teu cap? Mira, no m'has de dir com he d'anar vestida. Jo faig el que vull, aquesta és la meva vida. Tu, escolta, vesteixo jo el meu cos. Jo puc fer el que vulgui, tranquil, tu també pots. Anem a enderrocar aquests estereotips, perquè d'aquest rotllo ja n'estem ben tips.
En el món hi ha moltes dones, totes són ben importants.
Ja que lluiten pel seu bé, perquè no els hi facin mal.
Repetim mil vegades que ningú és diferent.
Però les dones a vegades es tracten molt malament.
Són les som lleials.
pensament els han canviat.
Cap allà 67 trobem a Marie Curie, pionera en el sector que el Polònia descobrí.
I la truja de la mar, saps el que ella va inventar?
Doncs el wifi i la senyal perquè et puguis connectar.
Un dia com avui és una oportunitat per juntar les nostres veus i lluitar per la igualtat. Per canviar el món s'ha de fer des de l'arrel, adorant la igualtat, siguis nen o siguis nen.
És igual,
posem-nos dos i tempes drets que no sembli que són retrets.
I el palo diu al igual que la igualtat ens és igual,
posem-nos dos i tempes drets que no sembli que són retrets.
Sona, som genials, som molt grans.
Posem-nos a fer altres que no sembli que...